Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Quatre dones amb coronavirus o amb símptomes de patir-ne han donat a llum al taulí des de l'inici de la pandèmia. Els seus nadons no han presentat cap mena de problema. Tot i això, l'Hospital de Sabadell té en marxa un circuit diferent per les dones amb coronavirus com a precaució. Gemma Cazorla és llevadora del taulí.
Doncs el part es fa en seguint un circuit diferent per no contaminar les zones netes, representa. O sigui, es fa en unes sales de parts que s'han habilitat per aquesta situació. Per aquesta situació de crisi que tenim, l'hospital ha habilitat dues zones que estan als quiròfans centrals, que són on van les dones que han de parir i que són Covid positives, o sigui, tenen el coronavirus.
Aquestes dones també reben un seguiment especial un cop marxen cap a casa, tant a l'hospital com als centres d'atenció primària. D'altra banda, segueixen baixant les persones hospitalitzades per coronavirus a la ciutat. Avui hi ha 222 ingressats, 24 menys que ahir i 125 menys que fa una setmana. En paral·lel, també segueixen creixent els pacients que superen la Covid-19 amb 18 altes en les últimes 24 hores i 233 en una setmana. Des de l'inici de la pandèmia ja han superat la malaltia 1.233 persones. I el sector industrial també tindrà ajudes per superar la crisi del coronavirus. Així ho ha apuntat aquesta tarda la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngel Chacón, en una trobada telemàtica amb els integrants del Gremi de Fabricants de Sabadell i la Confederació de la Indústria Tèxtil, Texfor. Chacón també ha admès que el turisme i el comerç han estat els primers sectors en rebre prestacions perquè són els més perjudicats per la crisi sanitària i perquè comptaven amb un romanent als pressupostos per fer-hi front. Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, temperatures que han augmentat molt respecte als últims dies després d'un dia assolellat. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bon dia. El cel estarà serè o poc ennuvolat en general, si bé creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya, principalment al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona. Allà s'espera algun ruixat o xàfec localment intens i acompanyat de tempesta i puntualment de calamarsa. En general, la temperatura serà suau i agradable i voltarà entre 18 i 23 graus. Més baixes al Pirineu. El vent bufarà de component sud i oest amb alguns cops forts que alteraran lleugerament la situació marítima amb onades al voltant d'un metre d'altura. Pel que fa demà, la jornada serà força estable, amb predomini de l'ambient assolellat, tot i que a partir de migdia arribaran bandes de núvols alts i mitjans que creuaran d'oest a est. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana, també la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem incidències a la BB-1462 al seu pas per Sant Cugat, on hi ha un quilòmetre de retencions amb dos sentits perquè s'està fent pas alternatiu semaforitzat en aquesta zona arran dels esfondraments que van tenir lloc la setmana passada. Passen 4 minuts de les 7. El Parc Taulí ha atès almenys 4 parts amb dones infectades per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Tots els naixements han anat bé i els nadons han nascut lliures de la malaltia. L'hospital ha habilitat un circuit especial amb instal·lacions separades de les sales de parts habituals. L'objectiu és minimitzar el risc de contagi dins de les mateixes instal·lacions. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La manera d'atendre un part amb una mare infectada per Covid-19 és la mateixa que en un naixement sense coronavirus. Això sí, els professionals han d'anar ben protegits, també els pares, i els canvis comencen quan el nadó veu la llum per primer cop. Acabat de néixer, el nen se sotmet a una prova PCR per comprovar que no està infectat, tal com ha passat en els 4 casos que el taulí ha abordat fins ara. Tot plegat després de netejar-lo bé per si hi ha qualsevol resta en presència del virus. A més, la mare no pot fer el beneficiós pell en pell, una de les renúncies més dures, segons explica la llevadora del Parc Taulí, Gemma Cazorla.
El que per nosaltres, com a llevadores, també ha sigut dur, nosaltres li donem molta importància al pell en pell, al molt de contacte entre mare i fill, i bueno, ja ha sigut d'un aquest sentit de veure doncs, que potser l'ideal de qualsevol part és el contacte precoç amb el nadó, i en aquests casos doncs, no l'hem pogut fer tan bé com fèiem amb els altres. I sí, i hem vist amb les mares doncs, una certa por de que hi hagués aquest contacte, o sigui, que hi hagués aquest contagi, perdó, entre mare i fill, que per sort ha sigut sempre negatiu,
Un cop a l'habitació, que poden compartir els dos progenitors i el nadó, cal extremar les mesures d'higiene i distanciament entre la mare Covid i el nadó.
El contacte, de fet, intentem, per el que ens diuen les societats de la pediatria, l'espanyola, la de neonatologia, el contacte l'hem de minimitzar. Però clar, òbviament, donant el pit, ha d'haver-hi contacte. Llavors el que fem és el que et deia, una higiene correcta de mans o bé l'ús de guants i l'ús de mascareta, perquè el nen està molt a prop i perquè no hi hagi contagi amb les microgotes de la mare.
Quan torna la normalitat? En els 4 casos atesos al Taulí, les mares presentaven símptomes lleus per coronavirus. Això vol dir que un cop passada la quarantena i en absència de símptomes, les mares poden gaudir dels seus nadons amb plena tranquil·litat.
Avui també hem sabut que el nombre de persones hospitalitzades per coronavirus en els diferents recursos de la ciutat segueix baixant. Avui hi ha 222 ingressats a Sabadell, 24 menys que ahir, i 125 menys que dimarts passat. D'aquests, 180 es troben a planta del Taulí, 18 menys que fa 24 hores, 4 al Verdi, 5 menys que ahir, i 38 a la unitat de cures intensives, amb un pacient menys que ahir. En paral·lel, també segueixen creixent els pacients que superen la Covid-19, amb 18 altes en les últimes 24 hores i 233 més que fa una setmana. Des de l'inici de la pandèmia ja han superat la malaltia 1.233 persones. Per contra, dues persones més han perdut la vida en les últimes hores arran del coronavirus, sumant 303 defuncions des de l'inici de la pandèmia. El conjunt de l'Estat continua l'evolució positiva de les dades de la Covid-19. En les últimes 24 hores, el coronavirus ha causat la mort de 301 persones, una xifra inferior a la registrada dilluns. A més, és la més baixa de les últimes setmanes, tret de diumenge, que hi va haver menys de 300 defuncions. El nombre de contagis detectats amb el test PCR, d'altra banda, ja supera els 21.000. A més, els 1.308 detectats les últimes 24 hores són la xifra més baixa fins ara. Per cinquè dia consecutiu, la xifra de persones curades en un dia és més alta que la de nous contagis. Entre dilluns i dimarts hi ha hagut 1.673 altes. I no deixem de parlar del Taulí, perquè l'Associació de Veïns de Can Rull han donat 3.000 euros a l'Hospital de Sabadell perquè investigui pel coronavirus. L'entitat veïnal ha reservat 6.000 euros que tenien previstos gastar per la seva festa major i els destinarà a finalitats socials com aquesta. I és que els últims dies el grup d'enterraments del barri s'ha fet càrrec de les defuncions de 60 persones vinculades amb l'entitat, una situació crítica que explica el president de l'entitat veïnal, Juan Moreno.
Que nosotros aquí en la Asociación de Vecinos tenemos un grupo de enterramiento donde ya llevamos 60 muertos. 60 muertos, esos fallecidos tienen nombre y apellido. Nombre y apellido que nosotros conocemos del barrio. Entonces nosotros podemos, por eso hemos considerado de darle al Taulí ese dinero.
La resta dels diners que tenen reservats, uns 3.000 euros més, els destinaran a carregar un camió amb aliments pel rebost solidari de la ciutat. Calculen que podria estar a punt en els pròxims dies.
Després tenim otra partida, otra cantidad de dinero para el rebost solidari, que nos están preparando un camioncillo, ¿no? Porque, como tú bien sabes, claro, eso no se puede organizar de un día para otro tanta comida, ¿no? Quizá a lo mejor este jueves o la semana que viene ya lo tendremos preparado y lo entregaremos al rebost solidari.
Finalment, la resta dels diners que no es gastaran per la festa major els donaran al Departament d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Una dotzena de municipis vallesans, entre els quals hi ha Sabadell, busquen metges, infermers, personal de neteja, zeladors o auxiliars de geriatria, entre altres. En total són 150 llocs de feina que s'han de cobrir de forma urgent a la comarca per les necessitats, fruits de la pandèmia del coronavirus. El Consell Comarcal ha habilitat una borsa de treball que es pot consultar a través del seu web, on es recullen un total de 65 ofertes de feina.
El Vallès Occidental és una de les comarques catalanes que han estat més colpejades en número de contagis i també de defuncions pel coronavirus. Només al Taulí, uns 200 sanitaris s'han contagiat per la malaltia, mentre que el personal de les residències de gent gran, que també es troben a primera línia, també han patit molts contagis per la manca de recursos. Això ha generat un dèficit de personal, al qual ara el Consell Comarcal intenta posar-hi remei. N'ha parlat el vicepresident de Desenvolupament Econòmic de l'ENS i alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés.
El nivell d'urgència és molt gran. De fet, ja és la segona crida. Ja vam fer una crida la setmana passada, també va ser una crida urgent per aquestes diferents residències de gent gran de 4 municipis, d'aquests 7 que et parlava abans, que es van arribar a cobrir totes les demandes de personal que es van arribar i vam poder tractar amb 50 candidatures disponibles.
Es calcula que aquestes 65 ofertes actives de feina al Vallès Occidental podrien arribar a ocupar unes 150 persones de forma immediata. Totes aquestes ofertes es poden consultar al Directori de Recursos de la Covid-19, que s'ha habilitat al web de la institució presidida per Ignasi Jiménez. Alhora s'ha posat a disposició dels interessats al telèfon 929 35 34 perquè els candidats puguin resoldre dubtes i adreçar-se al servei d'ocupació corresponent.
No deixem de parlar d'economia perquè hi haurà paquet de mesures específic per a les empreses del sector industrial. Ho ha confirmat aquesta mateixa tarda la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngel Chacón, en una trobada virtual organitzada pel Gremi de Fabricants, Texfor i la Fundació per la Indústria. Davant d'una setantena de teleassistents, la responsable de la Generalitat pel sector ha assegurat també que el programa Proacció 4.0 segueix endavant. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Si bé totes les partides del pressupost del govern català es veuran alterades per la pandèmia, el projecte per impulsar la digitalització de les indústries no perdrà finançament. I és que la consellera Chacón diu que segueix en vigor.
Aquest programa segueix en vigor i tant que segueix. Comencem a activar-nos i a partir d'aquí doncs, mirarem, com dic, al contrari, d'ampliar el que són les partides, perquè si alguna cosa és òbvia és que les nostres empreses necessiten que se les acompanyi i se les ajudi a fer aquesta transició cap a la indústria 4.0.
La trobada ha servit per analitzar i valorar conjuntament la situació actual de la indústria tèxtil davant les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19, així com de les mesures per encarar el futur del sector. A preguntes directes dels empresaris, Chacón ha explicat que aviat es començarà a parlar de taules de reactivació i els ha avançat que s'estan preparant ajuts especialitzats de manera transversal.
Doncs estem preparant ja, perquè de manera imminent estem mirant ara quina ha de ser la dotació pressupostària, això s'està treballant amb economia, ajuts especialitzats pel sector indústria, de manera transversal. Val? Estarà molt orientat, evidentment, i molt pensat per aquestes empreses, petita i mitjana empresa, que han patit com ningú l'efecte del Covid.
Ara mateix encara s'estan perfilant els aspectes jurídics per presentar-los la setmana vinent, augmentant les partides pressupostàries. La Generalitat busca la manera d'evitar que els ERTOs es transformin en EROs i després de veure què passa quan para la fàbrica del món, la Xina vol preveure que el proveïment sigui més local i proper per evitar situacions com l'actual dificultat per poder comprar, per exemple, reactius pels tests PCR. Chacón també ha invocat l'autosuficiència energètica del país i emplaça el sector a fer la proposta de les seves necessitats per afrontar el canvi tecnològic. No apostar ara per la competitivitat, diu, es lamentaria molt d'aquí a 5 anys.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Més de 6.000 musulmans estan celebrant el Ramadà a Sabadell. El Ramadà és el novè mes del calendari islàmic, un mes en què tots els creients no poden ni menjar ni beure mentre hi hagi sol i han de resar 5 cops al dia. Un Ramadà que aquest any també ve marcat pel confinament. Bona tarda, Elena Molist.
Bona tarda, Karen. Exacte, i és que els fidels no poden anar a resar a la mesquita ni tampoc podran celebrar àpats en família. Tot i això, el coronavirus no ha aconseguit aturar la vessant més solidària d'alguns ciutadans. Des de la mesquita de Can Puiggener han engegat un projecte solidari per atendre a tots els joves sense papers de la ciutat. Najib El-Bachibi, president del Comitè de Mesquites de Sabadell, afirma que molts d'aquests nois es dedicaven a vendre ferralla, però que actualment, amb el confinament, no poden. És per això que des d'aquesta mesquita se'ls dona cada dissabte lots de menjar.
Bueno, a los pobres están necesitados, lo que tienen, los que tienen papeles también, hay muchos jóvenes que no tienen papeles aquí, y como antes que estaban recogiendo, bueno, chatarra, digamos, están buscando vidas, ganan ese dinero, ahora no se puede. Por eso nosotros estamos echando una mano a la gente para ayudar.
En total, una setantena de joves gaudeixen d'aquest servei. El Ramadà té una durada de 29 o 30 dies, depenent de l'any, i finalitzarà amb la gran festa de l'Eid Mubarak.
El confinament ha distanciat algunes relacions, però també n'ha intensificat d'altres, sobretot per les parelles que conviuen juntes. És per aquest motiu que la psicòloga i sexòloga Mireia Muñoz ens ha donat una sèrie de consells per portar millor les relacions afectivo-sexuals aquests dies de confinament. El repassem amb el Pere Gallifa. Bona tarda.
Bona tarda. El primer i més important és tenir una comunicació sincera amb la parella. D'una banda, a l'hora d'expressar els nostres sentiments, així com per respondre de manera assertiva a les necessitats de l'altra persona. Pel que fa al dia a dia, Muñoz recomana buscar rutines durant el dia, però no caure en la monotonia.
Hi ha moltes aplicacions, moltes apps, que són de reptes en parella. Hi ha una que es diu Deciré, per exemple, i com aquesta d'altres, que són reptes. Llavors, hi ha aquest punt d'emoció que fa que el dia a dia se surti una mica de les tasques que estem ja més acostumats a fer. O, per exemple, una altra cosa que recomano és posar notetes per la casa. Si hi ha nens, doncs potser seran notes doncs, d'un altre tipus, potser romàntiques, si no volem que les trobin. Si estem sols, poden ser més picants. És a dir, ja el to depèn de cada parella, però dona una mica més de diversió, de complicitat i de diferència d'un dia a l'altre, per dir-ho així.
Per altra banda, també considera important fomentar el contacte físic amb les altres persones i trobar moments per dedicar-los a les aficions personals. De fet, fins i tot és recomanable fer el teletreball en habitacions separades. Per les parelles en procés de separació o que conviuen, malgrat haver trencat la relació, el consell és invertir molts esforços en la comunicació.
Bueno, he trobat una parella en concret que estaven en procés de separació i s'han hagut de confinar junts i, per tant, aquí estem treballant tota la part de gestió emocional perquè apareixen moltes emocions en el dia a dia que no són fàcils de lidiar. I després l'altre cas, que és el que comentaves tu ara, no? de que al llarg d'aquests dies la cosa no està anant del tot com esperarien, però que en realitat ja venia d'abans. Simplement això potser ha sigut el detonant, perquè al final, si la relació va bé, a l'estar confinat tantes hores podem passar per alguns moments de discussió i no necessàriament ha d'acabar amb una ruptura.
Per les parelles que, en canvi, passen el confinament separades, apunta que s'ha de mantenir la comunicació per videotrucades i promoure activitats conjuntes.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
L'Ajuntament de Sabadell activa un reforç en la neteja de l'espai públic, unes actuacions que es faran de nit per minimitzar les molèsties a la ciutadania. Consistiran en dos camions amb uns dipòsits de 12.000 litres de capacitat que ruixaran els carrers de la ciutat. La iniciativa es fa en col·laboració amb el Ministeri de Transports espanyol. Els dos camions actuaran de forma simultània, llançant una solució d'aigua i d'hipoclòrit sòdic a la calçada i també sempre que es pugui sobre les voreres. Aquesta decisió s'adopta perquè està demostrat que el coronavirus remet en contacte amb una solució d'aquest producte. Els encarregats de dur a terme aquesta operació seran treballadors de la Direcció General de Carreteres de l'Estat, però també d'agents de la Policia Municipal i treballadors de la concessionària de la neteja viària Esmatza. Relacionat amb la gestió dels residus i la neteja viària, les deixalleries del Parc Central i de Can Llong es reobren a partir d'avui a les empreses i autònoms que necessitin fer ús de les instal·lacions. La mesura queda limitada exclusivament a aquests col·lectius professionals amb un horari reduït respecte de l'habitual. Concretament funcionaran de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda. L'accés a les instal·lacions compta amb mesures de seguretat i control que s'establiran fins a la finalització de l'estat d'alarma. D'altra banda, també es posa en marxa la recollida gratuïta de mobles i voluminosos sota demanda. La sol·licitud del servei es pot fer trucant al telèfon gratuït 900 222 234. A partir d'aquí es rebran indicacions del dia, hora i lloc en què els mobles hauran de dipositar-se al carrer per procedir a la seva retirada. A tot això, la Crida demana de nou explicacions i mesures efectives per garantir la seguretat de la plantilla d'Esmatza. El grup municipal anticapitalista defensa el manteniment de la prestació dels serveis bàsics per part de l'empresa de recollida de brossa. Reaccionant al comunicat del comitè d'empresa fet públic el divendres passat, la Crida reitera la necessitat de prendre mesures urgents i recorda que ha preguntat al govern sobre les mesures preses per part d'Esmatza en relació a les condicions de seguretat i salut fins a 7 vegades. D'altra banda, la policia de Sabadell ha interposat 61 denúncies aquest dilluns a persones que no complien el confinament. En total, la policia ha interposat 1.694 sancions des de l'inici de la pandèmia. I un últim apunt, tres avis de la residència de gent gran Gravi de Polinyà han mort en les últimes hores per coronavirus, mentre que 12 estan ingressats a l'hospital i hi ha 17 positius més a la residència amb símptomes lleus. La unitat militar d'emergències va procedir aquest cap de setmana a desinfectar el centre i les autoritats sanitàries consideren la situació controlada. El consistori va informar dels primers casos de Covid-19 en aquest centre la setmana passada. I afegim dos apunts més en pàgina de successos. Detingut un home per dues sobres 50 grams de xix al carrer Joaquim Blume. Dues entitats de la policia municipal van identificar un home de 52 anys dilluns al vespre després d'un avís ciutadà que informava del fet que hi transitava sota els efectes de begudes alcohòliques. En comprovar que portava una important quantitat d'una substància tòxica, se'l va detenir per un presumpte delicte contra la salut pública. I els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores a Sant Cugat del Vallès un home per la mort d'almenys 3 persones sense llar a l'Eixample de Barcelona durant el confinament. L'últim homicidi ha estat aquesta nit. En les últimes setmanes s'han registrat 4 morts de persones sense llar al mateix districte. En el cas de la primera, els Mossos ja van detenir una altra persona, però aquest homicidi encara està per resoldre. Els fets van tenir lloc la nit del 18 al 19 de març a les portes d'un supermercat. El segon homicidi va ser el 16 d'abril al barri del Fort Pienc, aquest cop de dia, i el tercer va ser el carrer Casp, 48 hores més tard i de matinada, el 18 d'abril. En el cas de la mort d'aquest dilluns a la nit, els Mossos van rebre l'avís pels vols de les 11. La víctima estava greument ferida al carrer i va ser atesa pel sistema d'emergències mèdiques, però finalment va morir.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat. al Canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? Anem llegint només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim més enllà de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, evita donar dates concretes sobre el procés de desconfinament. En el pla per la transició cap a la nova normalitat, que s'ha presentat avui al Consell de Ministres, només contempla que es produirà en 4 fases i detalla que inclou cada una d'elles. No obstant això, posteriorment, en roda de premsa ha afegit que xifra entre 6 i 8 setmanes el termini per culminar aquest procés sempre que no hi hagi rebrots del virus. Per Sánchez, ara és el moment més difícil de tots.
Por eso, este plan es también flexible y adaptativo. Debe ser necesariamente flexible y adaptativo. Pero dependemos, en definitiva, unos de otros. Cualquier conducta irresponsable se vuelve contra quien la protagoniza, pero perjudica al conjunto de la sociedad española. Lo que hemos conseguido, hay que reconocerlo, es enorme. Pero podemos perderlo si no sabemos cuidarlo entre todos y todas. El virus, hay que recordarlo, no se ha ido. El virus sigue ahí, al acecho. Y continuará hasta que dispongamos de una vacuna o una terapia efectiva.
El tret de sortida del desconfinament, això sí, serà el passeig i la possibilitat de fer esport per part dels adults a partir d'aquest dissabte, però els següents passos seran una mica més complexes. El govern català proposa que el desconfinament es faci per franges horàries aquí a Catalunya. La primera, d'entre les 6 i les 8 del matí, seria per fer esport de forma individual. A les 8 es preveu una sortida de treballadors cap als llocs de treball. Entre les 9 i les 11, la sortida seria per la gent gran, dependents i amb necessitats especials. A partir d'aquesta hora i fins la 1 podrien sortir al carrer els nens de fins a 5 anys. A la tarda hi hauria 3 franges més. Entre les 4 i les 6 sortirien els nens d'entre 6 i 13 anys i entre les 6 i les 8 els joves d'entre 14 i 17, més els adults que no surten a treballar. L'última franja del dia seria per fer esport entre les 8 i les 9, també de forma individual. La consellera de Salut, Alba Vergés, assegura que ja han traslladat la proposta al govern espanyol.
Nosaltres hem fet arribar les franges horàries, així ho van demanar en els diferents territoris, perquè eren molts els que deien que hi havia una necessitat de posar franges, perquè un cop han dit que els nens poden sortir de 9 a 9, I què faran amb els esportistes? És a dir, amb la persona que surt a fer esport, i què faran amb la gent gran? Tampoc diran franges, barrejarem a tothom, i per tant tothom va posar aquests dubtes sobre la taula, dubtes molt raonables, i doncs a partir d'aquí doncs, hi va haver doncs, una petició de que fessin propostes de franges horàries.
Com ha reiterat Pedro Sánchez, l'última paraula sobre el desconfinament la tindrà el govern espanyol, però de moment ja estan estudiant aquestes mesures que ha proposat el govern català. D'altra banda, la portaveu del govern, Meritxell Budó, fa una crida als partits perquè s'assumin a la demanda de la Generalitat per reclamar liquiditat i recursos a l'Estat per afrontar la crisi derivada del coronavirus.
I serà important, doncs, per part de les diferents formacions polítiques, sumar doncs, per tal de garantir de quina manera des del govern de Catalunya es pot fer front a aquesta despesa, però garantir també que no només sigui el govern de Catalunya qui hagi d'assumir aquesta despesa sobrevinguda i que, per tant, totes les formacions polítiques sumin amb el govern de Catalunya a l'hora de reclamar, a l'hora de demanar al govern de l'Estat espanyol aquesta injecció de liquiditat, aquests recursos econòmics.
La consellera també ha apuntat que la majoria de les modificacions del pressupost del govern del 2020 s'aprovaran al Consell Executiu sense haver de passar pel ple en no requerir cap tràmit parlamentari. En economia, l'atur a Catalunya ha pujat en 5.800 persones el primer trimestre d'aquest any, recollint només en part l'efecte de la crisi del coronavirus. Amb aquestes noves dades de l'EPA, la taxa d'atur s'ha situat al 10,66% amb un total de 411.600 aturats. Aquestes estadístiques mostren els pitjors comportaments d'atur i creació d'ocupació des del 2013, tot i que no té en compte els afectats per expedients temporals de regulació d'ocupació. El secretari de Treball, Josep Ginesta, considera que aquestes dades no reflecteixen la situació real.
I estem en una bombolla perquè insisteixo que, malgrat les dades que us explicarem, no expliquen la severitat amb la que pot estar afectant a molts llocs de treball i a moltes famílies a aquesta crisi sanitària. Sí que sabem que hi ha treballadors temporals que estan tenint una alta afectació en relació a la seva expectativa de treball, treballadors fixes discontinus i, com sabeu, el gran nombre de persones afectades per expedients de regulació.
Ginesta també insisteix que la situació laboral actual no es pot comparar amb cap altra registrada abans a Catalunya. I, de fet, Catalunya ja té prop de 700.000 treballadors afectats per ERTOs. En total ja hi ha 94.715 expedients de regulació temporal d'ocupació. A Barcelona n'hi ha 69.020 que afecten a prop de 545.500 empleats. Per sectors, el de serveis segueix sent el més perjudicat pels ERTO, amb 70.191 expedients i gairebé 500.000 de treballadors temporals a l'atur. I un últim apunt, Brussel·les proposarà un protocol de seguretat de la Covid-19 pels establiments turístics de cara a l'estiu. L'eurocomissari de Mercat Intern, Thierry Breton, ha anunciat la mesura durant la reunió de ministres de turisme de la Unió Europea. El protocol es presentarà aviat i ha de servir per reconstruir la confiança i aconseguir que la gent torni a viatjar quan el desconfinament ho permeti. Moment pels esports. Un petit apunt, la Federació Catalana de Bàsquet ha donat per acabades totes les seves competicions. En el comunicat, a més, avui l'ens federatiu apunta que el més probable és que no es produeixin descensos. Això implicaria que el bàsquet PIA, màxim representant de Sabadell, seguiria un any més a Copa Catalunya, malgrat tornar-se en zona de promoció de permanència en el moment de l'aturada de la Lliga. Pel que fa als ascensos, s'estudiarà en quines categories es podrà aplicar. A Primera Catalana, el Club Natació Sabadell se situava segon classificat del seu grup.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
I demà se celebra el Dia Mundial de la Dansa i des de Ràdio Sabadell no ens hem volgut quedar enrere. Emmarcat en la programació Instagram dels sabadellencs Fem Coses, el protagonisme se l'endurà demà l'Escola de Dansa Bots. Montse Argemí, directora de l'escola, ens explica què podrem fer demà a Instagram.
Convidar la gent a moure's una miqueta, a ballar una miqueta i entre totes dues, entre l'Elisabet i jo, marcar un petit escalfament que la gent, doncs, si volen, el podríem fer, i marcar una petita coreografia.
En aquesta ocasió, la classe de dansa s'haurà de seguir des del compte de l'Escola de Dansa Bots, ja que també hi participarà l'Elisabet Uller, mestra del centre.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
Menys d'un minut per dos quarts de dues. Moment per marxar. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 28 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb els butlletins horaris i a 2:15 amb una nova edició del Notícies Migdia. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.